10 i 11 minuts, tornem al Sant Cugat a Fons. Ho fem per parlar de literatura, ho fem per parlar amb la Carme Cabús. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Feia dies que no teníem per aquí. Avui hem viatjat per tot el món, gairebé. Avui ens quedarem a Europa.
Sí.
I de quina novel·la parlarem avui?
Doncs mira, avui parlem d'una novel·la que es diu La trobada, de l'Anne Wright, i precisament amb aquesta novel·la viatjarem a Irlanda de la mà d'aquesta escriptora irlandesa, que és relativament jove, ja que va néixer a Dublín l'any 1962, i tota la seva obra d'alguna manera s'inscriu dins de la tradició literària irlandesa. Ja hem dit que aquest llibre es diu La trobada, i és la quarta novel·la de l'autora, i amb aquest llibre va guanyar el Premi Man Booker, com ja algunes vegades hem presentat llibres que havien guanyat aquest premi, i ella el va guanyar l'any 2007, i és el més prestigiós de les lletres angleses, que fa doncs això, que es tradueixi d'entrada a més de 30 llengües.
Una novel·la molt irlandesa, oi?
Sí, molt irlandesa, doncs, perquè penetrarem dins el territori d'Irlanda, el seu clima, tipus de relacions, i sobretot el seu context social i cultural.
Doncs anem cap a Irlanda. I ho fem per parlar de l'argument d'aquest La trobada d'Anne Wright.
Doncs sí, mira, aquesta novel·la parteix d'una premissa, direm això abans d'explicar una mica la trama de l'argument, que l'autora hi apunta des del mateix començament, i és que les persones, ho diu així textualment, les persones no canvien, sinó que es desenmascaren. I el llibre és l'intent de trobar doncs, la cara veritable dels personatges. L'argument, ara sí que ja podem entrar més en matèria, gira al voltant de la mort del Liam, que és un dels fills del clan Howard. I ja saps que a Irlanda hi ha tots aquests clans de grans famílies, que en un inici era un clan d'una família de 12 germans, dels quals ara en queden 9. I aquest serà el nucli del llibre que empenyarà la protagonista doncs, a descobrir qui és cada un de veritat, no?, per arribar a comprendre què és el que ha portat a la mort en Liam. La seva mort ha tingut lloc a Anglaterra, a Brighton concretament, i més endavant sabrem com ha mort, perquè no és un mort normal, sinó que ell s'ha suïcidat.
I qui... amb uns anys? 9 anys, has dit?
No, queden 9 germans ara.
Ah, val, ara estava aquí jo embolicat. Ja era adult,
O sigui, era un clan de 12 germans. En aquest moment que mor el Liam, bueno, en quedaven 10, i ara amb un menys, que és ell, doncs en queden 9, I ell s'ha suïcidat aquí a Brighton, a Anglaterra, i també, bueno, anirem sabent qui era com a persona i quina ha pogut estar la causa de la seva mort. Llavors el fil conductor de la novel·la és la Verònica, una de les germanes que serà sempre la veu narrativa en primera persona, una germana que només té 11 mesos menys que el Liam, perquè no arribaven a l'any, no, digués.
Això passava abans, no és la primera vegada.
Sí, però es veu que a Irlanda això encara és bastant típic, com que són molt catòlics, doncs està molt imbuït pel catolicisme.
Hem tingut ara molta polèmica al voltant de l'avortament últimament, si no m'equivoco.
Sí, exacte.
Tant, sí, encara ho arrosseguen, és una societat molt, molt catòlica.
Sí, per això, no? Llavors, amb la mort d'aquest germà, ella, la Verònica, que és aquesta veu narrativa, entra en una crisi personal molt profunda, i malgrat que té aquesta família tan gran i també és casada, té un marit i les seves filles, ella se sent terriblement sola, no? I tu davalles amb ella, diguéssim, al fons d'aquesta crisi. I així doncs, ens anem assabentant de la història dels personatges a través del flux del seu pensament, i és com anem penetrant en aquesta narració que realment et xucla, no et deixa respirar i que no pots deixar de cap manera, que és amb una força molt, molt intensa.
Ja hi ha llibres així, dels
sí.
que vas com posant... I després, quan estàs fent una altra cosa, estàs caminant pel carrer perquè has d'anar a algun lloc, encara et vas donant i voltes a la història.
És veritat, O sigui, és que no deixa de petja i és molt, molt intensa. És crua, també, però molt intensa, Doncs a partir de la coneixença de la mort del germà, la protagonista penetra de nou en la seva infantesa, interpreta també de nou, sota una llum del tot nua, i això sí, sense concessions, entra de nou en les relacions que són sempre ambivalents entre els membres de la seva nombrosa família. Doncs això que hem dit, no? Una família catòlica de 12 germans, típicament irlandesa, que viu a Dublín.
Havia de ser gran la casa, com a mínim, per posar-hi 12 germans.
Devia ser gran. Si ella us explica que torna, i llavors sent totes aquelles olors i tot allò, diu que no totes són agradables, diu, bueno, és l'olor de la nostra família, no? Perquè imagina't amb tantes persones allà. Des del primer moment, ja a la novel·la, ja hi ha un cert neguit, perquè aquesta germana protagonista ja ens mostra la seva relació difícil amb la mare, a qui retreu que l'hagi abandonada perquè, bueno, mai no ha trobat amb ella cap mena de suport emocional. Fixa't, però clar, és una mare que ja focalitza molt bé l'autora, és una mare que ha tingut 12 fills i 7 avortaments.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I per això pensa la Verònica, no? la protagonista, que els buits mentals que té la seva mare no són culpa seva. Però malgrat tot, ella no li perdona perquè no ha tingut la mare al costat, no? Uh-huh. I a més, bueno, això ja et mostra una mica, no?, aquesta ambivalència dels sentiments, no? I a més també hi ha una altra de les línies argumentals de l'obra és que hi ha un secret, no?, que la Verònica sap, però que ho sap però ho ha d'anar descobrint, no? Perquè em va ser testimoni de petita, quan tenia 8 anys, i que és un secret tan esgarrifós que per poder sobreviure l'havia oblidat. I llavors és en aquesta crisi personal que el retroba. I en aquest secret hi ha amagada, d'alguna manera, la mort del Liam, el seu suïcidi.
De fet, el que deies abans, que el que fa és retratar una mica aquesta organització social una mica peculiar, no?
D'Irlanda, sí,
que,
exacte.
Aquestes famílies tan nombroses, aquesta... Clar, les dificultats que això suposa, també.
Exacte, que també amaguen els seus secrets, no? I la complexitat de la societat.
Si una família amb 2 fills amaga secrets, imagina't una família amb 12.
Ostres, sí,
clar,
sí.
La meva
sí.
àvia em va tenir 11. Per tant, si ves a veig aquestes coses, ja, tot i que no era disfuncional, no funcionava bé la família.
Sí, sí, bueno, no té per què no, però són complexes, molt més complexes, clar, no? I la protagonista també, aquesta noia que es diu Verònica, sent que el Liam, el seu germà, bo i mort, li demana que descobreixi aquesta veritat, no? Aquest secret, no? Que el seu subconscient s'hi resisteix, perquè és una cosa terrible, però que hi arribarà a partir d'aquesta crisi, furgant en els records i acabarà posant cada cosa al seu lloc. I aquest serà el camí dolorós de la novel·la. O sigui, al voltant d'aquesta mort, al voltant d'aquesta reinterpretació del que ha estat la vida de la seva família.
És el desencadenant, no? Una mica.
Exacte,
la catarsi.
Sí, sí. Aquesta és la paraula. I a més, molt subversiu, no? O sigui, és una mort que amb ella li produeix una reacció molt subversiva.
Això ja passa molt, no? Que la gent va amagant una cosa, va tirant terra a sobre fins que un dia... hi ha alguna cosa que ho fa explotar tot, no?
Exacte, no? O sigui que d'alguna manera s'estableixen ja uns records i una interpretació. I llavors, quan passa això, no?, una mort d'aquestes així sobtada d'algú que estimes molt, tot és un revulsiu perquè tot es reinterpreti d'una altra manera, doncs aquest seria una mica el sentit, exacte, això que dius tu, el sentit de la novel·la, I ara, si vols, podem comentar qui era aquest Liam, qui era aquest germà, sí? Doncs... no tenia encara 40 anys i ha mort, i al llarg de la novel·la és un personatge que sempre serà molt potent, o sigui, sempre serà en el fons, no? A partir del flux del pensament de la Verònica ens assabentem que el Lia era un alcohòlic i alguna persona de qui no et podia refiar, i com diu ella mateixa, diu, era un maníac del whisky.
No és una bona descripció, no?
No, és que no, és molt dura, o sigui, és una novel·la molt dura, vull dir, això sí, que et situa de ple al mig de la realitat, vull dir, sense cap mena d'ensucrament, I a més és una persona, aquest germà, que mai no ha acabat d'estar bé enlloc, i ella pensa que potser és a conseqüència del que va passar en la seva infantesa, durant un moment, en un temps que d'estada a casa de l'àvia materna l'hivern del 1968, I és aquí on s'amaga aquest secret.
Què més podem explicar d'aquest argument? Haurem d'anar una miqueta, com sempre, que
més de presseta, no?
Una miqueta de presseta, que ens queden moltes pàgines per recórrer aquests guions llarguíssims que ens fa la Carme Cabús.
Sí, doncs... Podem dir també doncs, que precisament la Verònica és qui rep la notícia de la mort del germà i ella és l'encarregada de comunicar tant a la mare com als germans aquest amor. És una missió que té, no? I aleshores ho comunica a la mare i després ho comunica també als germans, que són escampats pel món, tots escampats pel món. I a més, té una altra tasca, que és com que el seu germà ha mort a Anglaterra, doncs ella ha de fer tots els tràmits per fer arribar el cadàver del seu germà des d'Anglaterra a Irlanda, i que per motius burocràtics triga 10 dies. I durant aquests dies podríem dir que és aquesta davallada, no?
Quan li cau el món a sobre.
Sí, exacte, quan li cau el món a sobre i són aquests 10 dies que s'ha d'esperar, no? Fins poder portar-lo a Dublín i llavors fer el funeral. Mm. Llavors és aquesta una miqueta. Després ens trobem ja al funeral, no? I al final, el mateix dia del funeral, amb tot el clan Haggerty reunit a l'església, fixa't, apareix una sorpresa que, curiosament, li fa fer a la protagonista les paus amb tot el que ha passat i que la fa mirar només cap al futur. És molt curiós, no?, perquè una sorpresa que ara no direm, però que realment, doncs, fins i tot realment ho salva tot, no? I
fa que, sí, sempre està bé, això?
És curiós, sí, però és una cosa, és molt, molt senzilla, bueno, puc dir-ho. Si
sí, home, clar, coses que estan ja...
És que passa que ho diu la novel·la, ho diu al final,
Ah, doncs d'acord, no ho sé, és la teva secció, Carme, jo explica el que vulguis.
No, però fins i tot, o sigui, és una esperança, no? O sigui, que la vida sempre va endavant, no?, d'alguna manera, i fins i tot això li fa plantejar la relació amb el seu marit, perquè també havia cregut, dintre aquesta crisi, doncs també hi entrava el seu matrimoni i tot això, no? O sigui que aquí, en aquest funeral, amb aquesta sorpresa que ja comença a emergir ella ja del que és aquesta crisi. Llavors, podem comentar també, a part ja de tot aquest argument, que hem explicat ja força coses, no?, ens hem situat bastant, podem dir que en el teixit d'aquesta novel·la hi ha profundament reflectida el que és la societat irlandesa. Mm-hmm. Llavors, és una societat que ha trencat totalment amb l'anglesa, perquè sent una gran animadversió a causa doncs, de la conquesta i colonització ja a l'edat mitjana, dels anglesos, no? La fam i la migració massiva també a causa d'aquesta ocupació. Mm. Llavors, un altre dels transfons del llibre serà doncs, això que comentàvem abans, el catolicisme. Una ciutat plenament imbuïda pel catolicisme, on tothom va a missa, per més pecadors o promiscus que siguin.
Sí, això la missa ja ho té.
Sí, això és exacte. I on se segueixen tots els ritus i preceptes catòlics. Per exemple, allà sí que no es menja carn durant la Quaresma, cosa que aquí...
Jo no sé ni quan és la Quaresma.
Exacte.
Serveix d'alguna cosa.
Sí. I llavors, fixa't, pensa que també la novel·la està traspassada en molts casos per una forta ironia, i ella ens diu exactament, diu, els dies de Quaresma la policia ha fet una batuda pels bordells i els ha esquitxat amb aigua beneïda. I es veu que això és veritat, O sigui, ella ho explica, diu, la ciutat ha pregat, això ho diu textual, la ciutat ha pregat dia i nit, nit i dia, fins que s'ha anat i pat, ha besat el Santíssim i s'ha sentit verdaderament, profundament, espiritualment neta. O sigui que, llavors, la mateixa...
Això de besar el Santíssim deu ser bastant reparador, però no ho he provat.
No, però això és la societat irlandesa, sí, que està imbuïda dintre d'aquest món, La mateixa protagonista es diu Verònica com a record de la dona que amb un drap va aixugar la cara de Jesús durant el Calvari.
Entenc també que, a més de catòlica, devia ser una societat força masclista.
Sí, exacte. A més, també trobem una societat, doncs, que és un altre dels transfons de la novel·la, que és plenament masclista. Tota la narració traspua un masclisme imperant molt dur, i una misogínia de pedra picada, L'autora també posa de relleu la infidelitat endèmica dels homes i els conceptes sexistes de la societat on viu, I ens diu, concretament la novel·la, diu, els homes sempre estiraven les dones, mai al revés. I també, fixa't, més endavant sabrem que aquest germà que mor, el Liam, havia estat a la presó i que el pare havia pagat la fiança, però que en aquest fill li havia perdut absolutament la confiança i mai es va saber per què va estar a la presó. I ella pensa, potser va violar alguna noia, diu, els homes les fan aquestes coses. Parla dels homes d'Irlanda,
Ja, però...
Concretament,
Però passa en altres diguem... en altres latituds.
Sí, però ella ho diu en el context d'Irlanda, O sigui, això sí que ho vull dir. I també és una ciutat profundament reticent a tolerar i acceptar l'homosexualitat, Un altre dels temes presents també és la sexualitat, un tema que sempre hi és present, i de vegades de manera dura i brutal, de vegades tendre, però normalment quan és tendre és d'alguna persona, d'algun home que és de fora, com el seu primer amor, que era un noi jueu americà que seguia cursos, estudis de gaèlic a la Universitat de Dublín.
Que si són irlandesos, malament. No? Si són de fora, encara ho salvarem.
No sé, això és el que diu la novel·la, eh? Però malgrat que tenen relacions sexuals a tort i a dret, hi ha molta repressió sexual, eh? I també molta repressió de sentiments i d'emocions, i d'aquesta repressió els personatges no se n'alliberen mai, eh?
I pel que fa a just després repassarem la biografia de,
sí,
de Anne Enright, però ràpidament una mica la interpretació d'aquesta novel·la.
Doncs mira,
resumida, això sí.
Resumirem. Doncs mira, és una novel·la potentíssima que té constantment abduït pel pes de la complexitat de les relacions d'aquesta família i també aquesta ambivalència de sentiments, i en aquest sentit doncs, té moments d'una gran ressonància emotiva, i per aquesta ambivalència en molts aspectes és un llibre profund, però en altres aspectes, en molts moments, és un llibre molt, molt elevat, eh? Molt elevat. O sigui, de tota manera, hem de dir que és una literatura dura, amb interpretacions contundents, però on els personatges sempre són veraços i absolutament convincents, eh? I una altra de les coses, si et sembla, sí que
molt
podem...
Ràpidament, eh?
Molt ràpidament. Doncs també ens situa davant la immensa fragilitat de la vida, la dificultat de viure, l'esforç que suposa assimilar les malvestats, i mostra molt clarament, la desprotecció de tots nosaltres tant davant la mort com davant de la vida, però també mostra, això que deia de la sorpresa, al final, aquesta renaixença constant.
Doncs anem a parlar una mica de qui era Anne Enright. Doncs...
Parlem de la biografia de l'Anne Enright. Doncs mira, ella va néixer a Dublín l'any 62, és més jove que jo. Ha publicat llibres d'assaig, diversos volums de contes i també quatre novel·les. I amb aquesta última que estem parlant ara, La trobada, va guanyar el Premi Man Booker el 2007. Ja hem dit que va estar traduïda a més de 30 llengües, i en català la traducció ha estat a càrrec de la Nausica Solà, que és la filla del gran lingüista i filòleg Joan Solà, i una traductora amb una gran saviesa, una saviesa molt profunda en el camp de la traducció en anglès. Anne Enright doncs, escriu des de que té 20 i pocs anys, precisament quan la seva família li va regalar una màquina d'escriure elèctrica, i sense deixar d'escriure mai, durant força anys va fer de productora i directora d'una cadena important de la televisió de Dublín, i avui es dedica per això només a escriure. També, no sé si tenim una miqueta de temps per parlar del gaèlic.
Haurem de parlar de perquè és un llibre imprescindible.
D'acord,
ja.
El que, com tu diguis, eh? Doncs, perquè és un llibre imprescindible? Doncs mira, perquè són davant d'una bona obra literària, i això per si sol doncs ja és motiu de gaudi, fruïment, etc. Perquè l'autora, això sí que és cert, és una veu pròpia, exclusiva i poderosa, una veu única, com són els grans escriptors. Perquè penetrem també dins d'aquesta societat irlandesa, molt desconeguda en general, no? Tenim aquest ull xuclador davant de la societat irlandesa, i tenim el privilegi de fer-ho de la mà d'una de les seves grans autores locals, actuals, perquè ens parla sobre temes sempre presents a la nostra realitat, com és encara la feixuguesa de la vida i l'estranyesa de l'amor. I, finalment, doncs, perquè és un llibre d'una gran intensitat, que no et deixa de petja, que no et concedeix ni un respir, que t'enganxa i que no pots deixar de banda perquè és una atracció fatal, podríem dir.
Doncs bé, és La trobada d'Anne Enright, un altre llibre imprescindible que ens porta la Carme Cabús. Moltíssimes gràcies per una setmana més, per portar-nos aquestes grans obres de la literatura. I bé, ens retrobem en una altra ocasió.
Sí, senyor, moltíssimes gràcies a vosaltres, eh?